Un quart de deu, comença com sempre aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres el trident habitual, en Jaume Pla, l'Eduard Gené i en Víctor Alexandre. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
A veure, avui per començar els volia proposar que invertíssim els temes. Normalment acabem la tertúlia parlant de cultura i de les propostes culturals, però m'agradaria fer una excepció avui i parlar de les diverses ofertes que tenen els santcugatencs aquest cap de setmana per gaudir d'espectacles. Després parlarem dels temes del dia. Inevitablement suposo que parlarem de futbol, o més que futbol. Però en tot cas, ja que els tinc aquí, vostès són persones habituals als teatres, als cinemes, a les exposicions i a les xerrades, m'agradaria que parléssim de veure què podem fer els santcugatencs aquest cap de setmana si tenim temps de sortir de casa. Avui, per exemple, una de les coses que tenim és el senyor Víctor Ullate, que ve al Teatre Auditori. Tenim les estrenes també de cinema i altres propostes que suposo que comentarem. Qui vol trencar el gel i fa una proposta a l'audiència?
Jo d'entrada haig de
dir-te... Tu, Eduard.
Bon dia.
Bon dia.
Haig de dir-te que estic sorprès perquè has fet un gir que jo, clar, venia caminant cap a la ràdio i pensava...
Parlarem de futbol.
Inevitablement... Parlem d'allò.
D'allò.
Que no sabem exactament què és. Bé,
en parlarem després.
Sí, home, sí, ja ho sé.
Però vaja, prioritzem Sant Cugat.
No, sí, està molt bé, sí, m'agrada aquesta...
Primer Sant Cugat.
Primer, o sigui, descol·loquem el personal perquè així ens anirà, la gent estarà més sí, pendent. A veure, el Víctor Ullate Ballet, que ho escriu a l'anglesa, doncs es presenta una vegada més al Teatre Auditori. Es presenten quatre coreografies, dues del mateix Víctor Ullate i una altra d'Eduard Lao, que és el seu segon i primer. I jo penso que pot ser un espectacle interessant. Víctor Ullate fa un tipus de dansa que està entre la clàssica i la contemporània, juga una mica aquesta espècie de fusió o aquesta espècie d'híbrid, però té bons resultats i ofereix sempre un nivell de qualitat realment interessant. Per tant, pels aficionats a la dansa en general, podríem dir, és un espectacle que pot estar molt bé. A més, s'ofereix un assaig a la tarda, un assaig a les 7 si no m'equivoco, que consisteix en que la gent s'hi va una hora abans a buscar una invitació, és gratuït i pot veure, doncs, això, la gent aquella assajant, probablement una coreografia sencera, perquè acostumen a fer una mica això, i si no tenen ocasió o volen veure prèviament com s'estan preparant i després veure l'espectacle, tenen les dues opcions.
Tot això a les 6 de la tarda.
Sí,
i es pot recollir una hora abans.
Una hora abans i aleshores després de la nit, doncs a les 9, la programació normal a les 9. Jo crec que són quatre coreografies que duran, doncs, més o menys una hora i mitja aproximadament.
Alguna proposta més? Algun comentari? Alguna pel·lícula? Alguna obra de teatre?
Jo vaig sempre amb retard, perquè l'obra de teatre que em va impactar i recordaré sempre és la que vam fer la setmana passada, Barcelona, 1938, que realment jo ja tenia moltes informacions, no havia pogut anar al Nacional perquè estava tot venut, i quan va venir aquí, esclar, estava a primera fila, i em va impressionar més del que m'imaginava. Ja està representant, no? I el que estic llegint avui és que a Cinesa i a les mitjans de comunicació els hi passa alguna cosa, perquè vaig anar a veure aquest dia Agosto i veig que ja no la fan, només la fan al Yelmo, la passen al Yelmo, Plujasmin, que portava molt públic, només al Yelmo, i avui en el diari, en el Tot, només anuncia el Cinesa d'autor, el cinema d'autor que fan Anna Haren, però la programació d'aquesta setmana no hi és.
Molt malament, però perquè no llegeixes cua.cat, que sí que posem totes les estrenes.
Ja.
Molt malament.
No, malament.
No, a veure, és veritat. No, és a dir, tu t'has de refiar del mitjà de referència.
Però el Tot és el que jo sempre ho llegeixo, no? I un mitjà com aquest, el Tot, que la gent mira la programació del Tot, no hi és. No hi és.
No, però saps què passa, Jaume? Que el seu mitjà imprès,
sí,
clar, tanca les edicions...
Bueno, però hi ha el mot.
Sí, no, saps què passa? Que a vegades és, o sigui, no és el mitjà, sinó que és l'empresa que facilita la programació.
Ja, ja.
A vegades, clar, si tu tanques l'edició, per exemple, el dimarts, posem per cas, sí, perquè el dijous imprimeixes...
Però això seria pels dos cines.
Sí, però a vegades Cinesa facilita la informació i no. El Monó o l'inrevés.
Sí, no, però a vegades també posen... Se suposa.
Però veus aquí, però... Pep, és que el Pep aquí ha entrat en una cosa que podíem entrar també en raonar, que és la immediatesa. És a dir...
Perdona.
El mitjà escrit, doncs, ho fa en un moment determinat...
Sí, però vaja, jo em refereixo a tema de cultura, el que fan cada dos vegades al mes... de les transmissions en directe, bàsicament per el Royal Opera House, d'òpera o ballet. Dilluns al vespre fan Giselle en directe, ballet, London. Ja fa mesos, però de tota la temporada, que se sap que ho fan. No apareix enlloc. Què passa? Que ho fan al Bosque, o ho fan al Yelmo i està ple. Ho fan a Sant Cugat i són 24. Sempre som els mateixos.
Jo no sé si, a veure, no vull contradir perquè tu... Bé, no ho vull contradir, però aquesta setmana, el dimecres, hi va haver dos actes a Sant Cugat. Dos actes que estaven eren seguits. Un era a les 6 de la tarda i l'altre a les 7.
Però no era de
cinema? El de les 6... No,
cinema no.
No, però espera perquè ho digui. El de les 6 de la tarda era sobre la Unió Europea. Vindrà el delegat a Espanya,
la Comissió Europea,
de la Comissió Europea, i la Carme Colomina, que està del team Europa, periodista, persona,
a les 6.
Persona, sí, que van fer, perquè hi ha una mena d'exposició, diguem-ne, al vestíbul de l'Ajuntament, preparant o enraonant o preparant a la gent per les votacions europees que es faran el mes de maig. Bueno, la gent que hi havia eren els a la casa, podríem dir, i poc més. Però a continuació, a l'aula magna del conservatori es feia l'entrega del premi, d'un premi de la Pau, de també una organització de Nacions Unides, pel PEN català. Érem quatre. Vull dir...
Però es va comunicar poc, Eduard?
D'acord, estic d'acord, Jaume. Però el que vull dir amb tot això... El que vull dir amb tot això és que... Bueno, però jo ho vaig saber.
Bueno, tu sí, però mira, els que estem aquí no ho sabíem.
Però jo, el que vull dir amb això és que no ens equivoquem. Per a determinat tipus d'activitats, malauradament, sempre som quatre. Sempre. I el tema de la comunicació és molt important. A veure, jo ho reconec. El tema de la comunicació és molt important. Però no es pot justificar el tema aquest, o sigui, l'absència o la poca presència, com vulguis dir, determinada gent amb quantitat, segons quins actes, senzillament perquè és que no interessen. I en canvi, qualsevol cosa, i ara jo ja introduiré el tema de futbol, encara que en Pep ens hagi passat al final, qualsevol cosa vinculada amb el tema de futbol o del tema d'esport està a tope.
Molt bé. Però en el cas de la cultura d'espectacle de Sant Cugat, l'òpera, quan ve el grup de Sabadell, omplen sempre. Si ara fan bolos i alguns teatres s'han donat de baixa del circuit d'òpera sabadellenca per la crisi, aquí representen totes les òperes. Primera, omplen sempre i a 50 euros la butaca. Molt bé. Aleshores, si fan aquests espectacles, que inclús han canviat la maquinària, han fet una operació especial i tal, i hi ha públic d'òpera, segur, el públic de ballet, l'ullat estarà ple. És falta de comunicació, perquè si no, com t'expliques que el Yelmo, que és aquí al costat, i hi vaig alguna vegada i dius, escolta, si vol venir a veure òpera, ha de reservar-ho amb molta antelació perquè està ple sempre. El públic ha de ser teòricament el mateix. No em diràs que el públic de Rubí és més aficionat que el de Sant Cugat. L'última vegada que vaig anar-hi a veure una òpera, un veí al costat, que érem el 24 de desembre, però aquest dia era nou, diu, és que jo no sabia res. M'ho ha dit una veïna, però no sabia res. El noi li va dir, escolti, aquí donem programes, esclar, donen programes al cinema, però donen programes al cinema i fan publicitat a la pantalla del cinema de la gent que va al cinema. Però, esclar, queda en un cercle reduïdíssim. Per tant, en aquest cas, jo crec que la falla és la comunicació.
També.
També.
Jo diria també. Però no només.
No, però bàsicament.
home, és que moltes vegades se solapen, clar, és impossible coordinar-ho, perquè hauríem de crear una oficina que coordinés tots els actes que es fan a Sant Cugat amb una persona, només, ja hem comentat, no?, dedicada a dir, no, vostè no pot fer aquest acte dimarts perquè dimarts està previst que tal lloc, a l'arxiu hi ha un nou acte, i a l'altre la Casa de Cultura. Clar, la riquesa que tenim a Sant Cugat és que és una societat molt activa, vull dir, hi ha moltes entitats, moltes fan coses, i és clar, totes volen fer coses, i a vegades els actes, encara que se solapin en horari, no coincideixen en temàtica, però a vegades sí, és veritat. I llavors dius, ostres, la gent que va aquí, justament, si hagués, no ha pogut anar a l'altre acte perquè justament això també li interessava. Bé, això és un problema, però imagina't si aquí tenim això, imagina't a Barcelona, no? Però aquí, per exemple, veus, coincidències, el dilluns vinent coincideixen això que deia en Jaume, a Cinesa, fan cinema d'autor, versió original, la pel·lícula del Mike Nichols, Qui té por, de Virginia Woolf. Sí. Pel·lícula esplèndida, de l'obra d'Edward Albee, que d'aquelles obres que quan acaba no pots més que respirar, de dir... És que dius, ostres, és com un alleujament, no?, de tot el que acabes de veure, és fortíssima, i amb la magistral interpretació dels dos, del Richard Burton i la Virginia Woolf, i dels dos secundaris que hi apareixen, que són el George Segal i la Sandy Dennis, que fan un paper excel·lent també, molt petitó. I després, justament, això és a les 8 a Cinesa, a Sant Cugat, i a les 8 mateix, però a la Casa de Cultura, hi ha la conferència que organitza l'Associació Astronòmica de
Lloreig,
Sant Cugat, que és L'origen dels humans en el cosmos i la genial explicació d'un naturista, Darwin. Són temes diferents, clar que sí, però això no vol dir que el mateix espectador no es pugui sentir empès a veure'ls tots dos, i no podrà.
No, perdona, i a Cinesa, a les 7 fan Virginia Woolf i a les 8 fan Giselle.
A les 8 Virginia Woolf.
A les 8, o sigui, al mateix espai, bueno, al mateix lloc, en un cinema fan Virginia Woolf i a l'altre fan aquesta transmissió en directe del Ballet Giselle. Clar, llavors la gent ha de triar, no? Jo mateix he triat.
Però jo continuaria el mateix, perdoneu, però em torno altra vegada. A l'últim cens de Sant Cugat diu que hi ha 87.134 persones. 87.134 persones. Això és molta gent. Sí que hi ha un percentatge molt alt, que són fins a 18 anys. És un percentatge molt alt, més alt d'Espanya. Molt bé. Ara, això justifica que amb tres actes, com tu dius, que... potser reclamen el mateix tipus d'espectador o un tipus similar d'espectador o d'interessat, no hi hagin, per dir alguna cosa, fins a dir que són xifres molt baixes, 100 persones a la pel·lícula, 150 a l'altra i 50 a la conferència, és a dir, 400 persones. Escolta'm, és que clar, entens? O sigui, continuo pensant exactament el mateix, o sigui, no hi ha aquesta massa crítica que se suposa que, com, perquè que, sí, pot haver-hi aquesta, jo mateix, podria dir, vull anar a veure una cosa, vull anar a veure l'altra, la pel·lícula no hi aniré perquè l'he vista tantes vegades que ja no em cal, no? Però molt bé, vull anar a veure el ballet i vull anar a veure la conferència aquesta, que efectivament jo, com va veure la gent, també es pensa interessant. No hi ha 500 persones per cobrir més o menys aquests tres actes? És a dir, en l'acte de l'entrega del PEN no hi havien a Sant Cugat 150 persones, a part dels que havien de l'organització, amb la Maria Barbal, amb la Carme Arenas, amb tota una sèrie de gent. És que és impossible, jo no m'ho puc creure, jo no m'ho puc creure. O sigui, per tant, arribo a la conclusió, potser, doncs, en fi, desencisada, negativa, com vol dir-li, que hi ha una de les coses que de boques en fora, és a dir, a façana, és que ens interessen molt, i a la veritat no interessen. No interessen, perquè si interessessin de veritat, la gent, doncs, ho faria i aniria, i ja està.
Però també hi ha una qüestió que, clar, els habitants són 87.000, és a dir, són el mateix, bueno, per la cultura, però per tot, per moltíssimes altres coses. I això que ens exclamem amb el tema cultural, que dius, home, no hi ha 100 persones que puguin anar a un acte determinat, ja no diguem 500, és igual, 100 persones, Déu-n'hi-do, fan patxoca, juntes, vull dir, en una sala, està molt bé. De 87.000, bé, quan fas un estudi no de Sant Cugat, a tot arreu, Normalment les conferències que acostumen sempre a ser a 7:45 o a 8:00 a tot arreu, perquè clar, s'espera que la gent treballa, després s'entén que molta gent del comerç no hi va perquè encara té les portes obertes, etc. Quan veus quin és el públic en general que hi ha a les sales, predominantment és gent jubilada i senyores, moltes senyores també, depèn dels temes, també és veritat, però llevat de temes polítics, que acostuma a haver-hi més predomini a vegades d'homes, però en altres temes, sobretot temes més espirituals o temes, pràcticament tots són dones, o literaris, i gent grandeta. Què passa? Dius, la gent jove o de mitjana edat, on és? Suposo que, bé, segurament té menys temps, deu ser això, que
no té... No o té menys interès, tu.
Bueno, pot ser, però bueno, com que la vida ens porta, que sembla que has d'estar fent coses, vull dir, has d'estar produint contínuament, doncs, i que anar a una conferència on es produir, doncs, aquesta creença que hi ha, doncs, aleshores, sembla que no pots anar a perdre el temps, entre cometes, a una sala a escoltar no sé qui diu no sé què, no? Però... Això mateix ho podem portar. Ara el Jaume té aquí a les mans el diari de Sant Cugat. És l'únic diari que hi ha a Sant Cugat. És un setmanari que es diu Diari de Sant Cugat, no? És l'única premsa en format de diari que existeix, que està molt ben fet, és professional, és excel·lent, és un diari excel·lent. Escolta, de 85.000 persones que hi ha, home, hauria d'haver-hi milers de persones que compressin aquest diari a Sant Cugat, perquè no hi ha cap altre diari escrit. No, tot és una revista gratuïta.
Sí, però aquesta és la gent, no, si es vol comunicar, es comunica a part del CAT, es comunica aquí, eh?
Clar, però no té...
Sí, però és una guia comercial.
És diferent, no?, del concepte del diari. I aleshores, quan vols una notícia més ampliada, el format del diari et dona més amplitud i més documentació. Doncs, no trobaràs a cap altre lloc una premsa escrita que parli de la ciutat on vius com aquest diari. De la mateixa manera, escolta, per la població que té Sant Cugat, les visites, que són moltes, però encara poques en relació al nombre d'habitants que té, del mateix Cugat.cat, escolta, hauria de ser una cosa que cada Sant Cugatenc l'hauria de consultar com a mínim cada dia o cada dos dies. Perquè dius, home, tinc els mitjans més importants i més grans i més generalistes, sí, però aquests no et parlaran de Sant Cugat, llevat que el que hagi passat sigui molt gros. Aleshores sí que surt. Però si vols saber què passa a la teva ciutat, coses de la vida de la teva ciutat, has de tenir, has de ser subscriptor, comprar-te cada setmana el diari de Sant Cugat i consultar-ho cada dia o cada dos dies, Cugat.cat.
I entrar a Cugat.cat... a la web. Entrar al web del tot també, que existeix. No, a veure, ara us diré una cosa. Abans el Jaume comentava que estava a Barcelona, per cert, en el diari Sant Cugat, em faig un autoanunci.
Autopromoció, la falca.
Sí, la falca, hi ha un article que jo dic Barcelona més que teatre. El titulo al comentari. Quan es va fer la presentació prèvia de Barcelona amb Emma Vilarassau i Pere Riera, a la biblioteca, que per ser jo no vaig poder anar-hi, estava plena. Plena a vessar. Per què estava plena a vessar?
Perquè hi ha persones mediàtiques.
Perquè jo em havia de Sau. Evidentment, molta de la gent que va anar a la biblioteca no sabia ni qui era el senyor Pere Riera. No en tenia ni idea. Però hi havia l'Emma Vilarassau. I per tant, estava ple. Això és el que vull dir. Si el dilluns, que és un dia, diguem-ne, dolent, entre cometes, si dilluns, a qualsevol lloc de Sant Cugat, al Trade Center, o on vulguis tu, vingués amb Messi, sense... Fixa't que et dic,
no vingués amb Messi, sense que hi hagués
cap publicitat prèvia i només sortís el dilluns mateix... Estaria absolutament a tope i tindrien que posar pantalles auxiliars i posar unes sales a fora perquè no hi cabria la gent.
Corre la veu.
O sigui, per tant, això és el que vull dir. O sigui, siguem conscients d'això, de que efectivament hi ha un nucli que sempre és el mateix, interessat en determinades coses, que és, a més, que és polifacètic perquè li agrada una cosa i li agrada una altra, però... determinats actes són els que són i la gent és el que és.
I escolta'm, és així.
Però, escolta,
deixa'm acabar.
I quan tu parles del teatre i que ve l'òpera i està plena, jo, amb tots els respectes, per tothom, et diré que està plena perquè anar a l'òpera, encara per segons qui, és una...
Basteix.
Sí, senyor.
Basteix, sí,
exactament.
D'acord.
Vols dir,
Jo segueixo insistint i em faré pesat que és un problema de comunicació. Escolta, el Pen, ni el Víctor, que és un home molt informat, i jo, que Déu-n'hi-do, no sabíem res. Per tant, què va passar? Que
però una cosa, a veure, el Pen, si no vau llegir cugat.cat aquell dia, és perquè no vau voler, perquè nosaltres vam fer la notícia que hi havia aquell acte. Va sortir a l'agenda de cugat.cat. Nosaltres enviem un correu electrònic cada matí a aquelles persones que estan subscrites i reben tota la informació. És a dir, la comunicació, òbviament, és l'emissor i el receptor. Si el receptor no es mostra predisposat a rebre...
Però, perdona, és un tipus de receptor, de cugat.cat, jo mateix hi entro poc, hi entro vespre, però poc, i és clar, el tipus de públic que podia anar a veure aquesta, a sentir aquesta conferència, no entrava al cugat.cat.
Però la pregunta que faig jo, precisament, és aquesta. Per què el tipus de públic, o sigui, la generació, el tipus el que entra habitualment a cugat.cat, per què aquest públic no està interessat en que li donin un premi al PEN? Un, perquè no té ni punyetera idea de què és el PEN català, que és la primera. I la segona, no té ni punyetera idea del que ha fet el PEN català.
D'acord.
Però bé, sí, acceptem la realitat com
sí,
és.
Home, sí,
aquesta és la cosa, o sigui, les generacions fins a 40 o 50 anys, que són els que omplen segur el percentatge més alt de gent que entra a la web i que treballa amb el digital i a la xarxa, no ho sap qui és. Aquesta és la desgràcia, que no sap qui és el PEN català. No sap quan es va fer, no sap qui ho va fer, qui va intervenir, que va arribar a ser el fundador, no sap absolutament res, i per tant, per què hi ha d'anar-hi?
Bueno, però tampoc s'explica, no, esclar, no ho sap perquè s'informa poc.
Perquè malauradament hi ha una cultura, dit de forma àmplia, que és la que és... I per això jo quan es parla de futbol em molesto tant i m'indigno tant, no perquè, i ho dic 50 vegades, no perquè no entengui què vol dir el futbol, ni que sigui ben jugat, ni que estigui molt bé, ni que tingui una posició internacional, etc. No per això, sinó perquè entenc que està desfasada la presència d'una cosa en funció de l'altra. I això em posa en frenètic.
Sí, però això et porta a emprenyar-te amb l'humanitat, perquè, saps què vull dir, Eduard? Perquè les coses és així, i realment, quan t'indigna això, et poden indignar moltes altres coses de l'humanitat, i ets d'emprenyar amb l'humanitat perquè no és com tu creus, o com jo, qui sigui, no? Creiem que fora bo que fóssim. Però bé, no pots tenir el control de les emocions de tota la humanitat i dir-li no, t'has d'emocionar per això i en canvi jo no.
Ni ho pretenc.
No, tu, ni jo tampoc, perquè la prova... Mira, per exemple, què fan molts escriptors en les presentacions de llibres? Perquè, clar, els actes són els que són i, per tant, el públic és el que és. Què fan? Normalment es busca una persona mediàtica que acompanyi l'autor perquè, encara que no tingui ni punyetera idea d'allò, o no lligui amb allò, com que és fulano de tal, la gent va veure aquell senyor, i aquell senyor parla d'aquell llibre, i aleshores, mira, tens la gent allà, i aprofitant que hi ha aquella persona que és la que té el poder de convocatòria, perquè és molt mediàtic, i surt a la tele, i la gent creu que el coneix, i que és de la família, i van a veure si és més alt, o més baix, o més guapo, o més lleig, que quan surt en pantalla, doncs, també va molta gent al teatre a veure actors mediàtics perquè els avisa la tele, no perquè l'obra li interessi tant, sinó a veure com ho fan, etc. Doncs, gràcies a allò, aquell senyor, en aquest cas seria el senyor Riera, que tu deies, per exemple, pot dir coses i que aquella gent sentirà coses que mai no hauria sentit si no hi hagués estat allà la Emma Vilarassau, que era la que convocava la gent, la que treia la gent a casa. I és que, noi, quan es fan actes, treure la gent de casa costa moltíssim, perquè quan és hivern, perquè és hivern, quan és estiu, perquè fa calor, quan plou, perquè plou, quan juga el Barça, perquè juga el Barça.
No, i el preu també,
no actes gratuïts. Actes gratuïts.
Ah, gratuïts, ja.
Treure la gent de casa no costa molt. Ara, clar, llavors, dic que és difícil lluitar contra això, perquè dius, Jo, per exemple, reconec el tema de... Jo entro cada dia a cugat.cat, cada dia.
Però ben cada fet, dia. Víctor,
ben no, no, a vegades més, a vegades més d'un cop. No,
ben, sí. Pep, jo també.
No, no, ben fet. Però reconec... Al Jaume li posarem deures ara, eh?
No, no, i tant, ja està. M'ho apunto, eh? M'ho apunto.
No, reconec que no vaig veure la notícia del Pep.
Era...
No, no, no la vaig veure. Que...
No, ho dic.
No la vaig veure, reconec.
No, a veure...
Em va passar desapercebuda.
És el que diu el Ramon Bernils, no? Que en una època, ho deia el Ramon Bernils, no? Que en una època de tanta, tanta informació també arriba un moment que aquesta mena de tsunami de la informació fa que moltes vegades passin notícies desapercebudes precisament perquè hi ha tant soroll i tanta notícia que és normal, no?
Que, no, que i a part, passi... a part que perquè tens feina i no pots estar enganxat llegint ara això i ara això i ara allò perquè és que no acabaries mai, no? I dius, a veure, jo he de treballar, no puc estar aquí fent el mec. Però dic que és difícil lluitar contra certes coses perquè dius, home, si vingués el Messi a Sant Cugat, ostres, la veu correria immediatament, ja no cal que ho informis, els mitjans ho diran, però és que corre la veu. Per què? Perquè, esclar, si ve un senyor que es diu Riera, Sant Cugat, doncs qui llegeixi la notícia, a Cugat.cat, posem per cas, se n'ha assabentat que hi ha aquest acte amb un senyor que es diu Riera. Però com que ell sap que aquesta persona no té poder de convocatòria per si mateixa, tampoc se sent empesa a dir-ho als amics. Escolta, que ve en Riera, i aquest qui és, no? Va, molt bé, tot això porta un procés. En canvi, si ve Messi... Quan jo, el primer que em trobo pel carrer i el saludo i tal, escolta, saps que ve Messi demà? Sí, ah sí, és, per què? Perquè el que dic, sé que l'altre és immediatament receptiu i no demana que li expliqui qui dimonis és en Messi. És a dir, com que sé que hi ha reciprocitat entre el que jo dic i el meu interlocutor, és més fàcil per mi anar comunicant que ve Messi, perquè sé que tothom dirà, ostres, sí, no ho sabia que ve, doncs... I què passa al final? Doncs que no tots els que jo digui que ben Messi vindran, aniran a l'acte, però Déu-n'hi-do que hi aniran. I per què? Doncs bé, perquè les emocions que mou el Messi no són les que mou el senyor Riera, malgrat que un cop et trobes dintre del teatre i veus Barcelona com li va passar a Barcelona, com li va passar al Jaume, pots sentir un garbuix d'emocions. Però clar, per això t'hi has de trobar allà dintre. I has de pagar 40 euros, el que et costi, i en canvi el Barça, que et costa molts més diners, si vols veure o el veus de franc assegut al sofà de casa, no et costa gens, però les emocions que et mou i totes les coses que van acompanyades, doncs et superen.
Però a part de conèixer el senyor Riera, el que coneixen és l'obra del senyor Riera, i la gent cada vegada potser ho associarà més Riera teatre, no? Però... va venir el president Pujol, que va confessar que no l'havia vist a Barcelona, amb la Marta Ferrusola, i a Petit Comitè li vam explicar, vam pujar a dalt del camerino i tal, amb els actors, i li explicaven que aquest Pere Riera és un dels autors catalans que està més traduït arreu del món, no per Barcelona, té diverses obres,
no, sobretot per Desclassificats,
Desclassificats. Ja, però l'home veu que té un futur i també parlaven de que en el món internacionalment els autors catalans són majoria comparats amb els poquíssims que hi ha autors espanyols traduïts.
I tant.
Oh, i tant, tu, però 46 milions amb 7 i mig, bueno, i resulta ja, que el teatre català al món...
El Sergi Belbel, per exemple, té obra traduïda per tot arreu. El Jordi Galceran, si no m'equivoco, està a 27 idiomes.
Sí, 27
països. I està representat...
En 27 idiomes. No, i d'altres, com aquest Riera, sí, que no era tan conegut i l'estan representant.
Penso una cosa, el Pere Riera, aquesta és la quarta obra estrenada.
Per això...
Vull dir que és un home que ha tardat temps, té 40 anys.
Molt jove, sí, sí.
Ha tardat algun temps en poder llançar-se a escriure, perquè ell va fer més de direcció, vull dir, classes a l'Institut del Teatre, i per tant, fins que no s'ha llançat d'una forma ferma, doncs ara, evidentment, està absolutament...
No, però vull dir, en aquest aspecte, inclús amb el tema teatral, doncs Catalunya és capdavantera.
I tant.
Com amb tantes altres coses.
O tenim el Jaume Cabré, per exemple, que quan escriu una novel·la, es tradueix en canvi, a totes les llengües.
Però la Maria Barbal, que estava en aquest acte del PEN, doncs sí. El Pedra de Tartera, és una obra traduïda, va començar a Alemanya, que va ser la primera que va ser, i a partir d'aquí té una obra traduïda, aquesta, tota l'obra, però sobretot aquesta, a molts idiomes, i amb un èxit, i amb un èxit de vendes important.
Però en canvi, la fusta de l'autor teatral és diferent, que el Jaume Cabré, jo vaig assistir a una única obra de teatre teatre que va estrenar al Nacional...
A la sala de taller.
Nacional, eh? no, aquella, a la sala gran.
Vols dir?
I tant, jo hi era, tu. Però I jo... va ser... Després va fer una cosa a tallers, però a la sala gran va estrenar una obra, no recordo com era, que era horrorosa. Un escàndol tremendo. Tremendo. I la crítica... aquest crític del País que fa
Marcos Ordóñez,
el títol, que jo inclús el tinc guardat perquè coses ja se les classifico, deia el títol, lo peor de lo peor. Imagina't tu, és que era molt dolenta, potser no tant com s'hi van,
que cada...
s'hi van posar amb ell, no? Però vull dir que has de tenir fusta teatral per poder ser un bon
actor. No, és que no és el mateix. És com el director, un director de cinema, un director de teatre, no és el mateix.
No és el mateix.
Una obra de teatre... En el cas que comentaves, Víctor, d'aquí tema Virginia Woolf, jo penso que el Magnus, que és un director bonet, però sense ser cap extraordinària, va tenir la capacitat, penso jo...
És el del graduat, eh?
Sí, va tenir la capacitat de fer una versió on, sense trencar el pur teatre que és tota l'obra, doncs intentava fer-ho d'una manera que... planificava d'una manera que li donava una aire
més cinematogràfic.
I tenia... Però és pur teatre,
evidentment. Però tenia dos monstres, home, tenia la Taylor i tenia el Barton.
I a més hi ha un morbo de la situació real de la parella en funció també dels personatges. Això també compta.
Això del director també comenta el mateix d'Agosto, que el director tampoc és cap figura brillant, però hi clava la Meryl Streep i la Sylvia Roberts...
Julia
Roberts, i l'obra funciona d'una manera tremenda.
Per mi l'obra, Agost, que vaig veure al Nacional, és una obra, com ho diria, tramposa.
Tramposa, sí, esclar.
Molt tramposa, en quant a que tu t'explica, va explicar una sèrie de coses, va enganxant. És una obra en què tota l'obra estàs pendent del que passa a l'escenari, enganxat absolutament, però quan arriba al final, dius, m'has enganyat, a veure, seria...
No fem spoilers, eh?
Diu el Hitchcock amb el Goofing, no? Amb el Goofing que posava una escena tal, però primer ja se sabia, i després que era una cosa, a vegades, sense cap mena de...
Normalment era una cosa banal.
Però, bueno, és banal perquè el personatge que surten són banals, eh?
Però l'Agost sí que...
Però reflexa ben bé un estil de vida americà del segle XXI, eh?
Sí.
Aquestes senyores hi són allà,
bueno,
aquestes famílies hi són, eh? I això és real, realíssim, eh? El bàsic és banal, perquè totes les converses que tenen no hi ha ni una referència... Hi ha una referència a la mare que s'estapa parlant de la Taylor, un moment, però ni de cultura, ni de política, ni tema social, res, tot és les baralles de baixíssim nivell de tota la família.
És emocional, totalment emocional.
Però amb una baixa...
quasi visceral.
Amb un baix nivell terrible, no?
Visceral, sí.
Però això passa, vull dir que existeix allà, esclar. Per mi és un reflex claríssim.
Hi ha una referència, un moment, sembla que fa la Julia Roberts, a la escriptora Carson McCullers, per l'actitud que adopta un dels personatges, sí, però vaja, sí.
Però molt
és tot,
subtil,
sí, és tot molt, no, molt...
molt subtil.
Bé, és un enfrontament familiar, on surt de les misèries...
Però d'un nivell familiar determinat.
Sí, però jo crec que aquí també passa, eh? Aquest tipus de misèries...
No,
em refereixo a les misèries familiars.
Ja.
Són universals.
Bueno, és un espectacle que enganxa. T'has enganxat tota l'estona, tota l'estona.
Sí, perquè si no hi hagués identificació de l'espectador català amb les misèries nord-americanes, ja no l'aniríem a veure. Vull dir que ara, això no vol dir que... Clar, depèn del context on situïs l'acció. En aquest tipus on situa l'acció d'Agost, doncs bé, aquests personatges són així, però jo crec que a Catalunya també podem trobar, de gent.
Ja, però...
Tu diguis, el que tu vols dir és que és gent buida, no? Vols dir que és culturalment buida. Però també n'hi ha, aquí, déu-n'hi-do,
Sí, sí, sí.
Perquè si no fos així, escolta, Catalunya seria una potència amb compres de llibres i amb compres de diaris i amb piles de coses, i realment la gent que es motiva... Bueno, tornem al punt tornem al punt de verdets, a les sales no estan pas plenes, no?
No, i les llibreries tampoc és que tinguin...
Exacte.
Un futur magnífic, ni un present, més aviat.
Un present.
No es llegeix, perquè...
I això com augmentar la lectura, eh?
I tant.
Sí, però és una lectura banal, és a dir, s'està perdent la comprensió lectora, perquè com que estem, representa que tot ho has de fer molt ràpid, has de llegir molt ràpid, i no hi ha temps. La gent llegeix a través d'internet en moments de certa transgressió, entre cometes, és a dir, a la feina, ara que tinc un moment, em connecto i miro no sé què i tal, després tinc una cosa pendent, tal, però no em puc entretenir a llegir una cosa amb pes específic, una cosa en profunditat. Superflu. Miro per dalt, llegeixo un diagonal, em quedo amb els titulars, i amb això trec conclusions i vaig per la vida. Clar. Quan li dones a algú una cosa, dius, ja està això, diu, comença a veure allà una teca, vull dir, molta teca, i tal, i dius, solta, no... Què passa al final? Qui compra llibres? Clar, la gent que li agrada molt llegir, però que anem perdent lectors?
Jo crec que els lectors electrònics ajudaran més del que ens pensem. Primer, perquè no sé. Aparateix el producte en si, és a dir, tu compres un llibre ara en qualsevol botiga online, i veus que el preu respecte al llibre tradicional és molt diferent, pot haver-hi 10 euros de diferència, això aleshores jo crec que ho pot permetre, i després també facilita la lectura en el sentit que és molt més fàcil portar-se a sobre el llibre electrònic que no pas agafar un totxo de 300 o 400 planes. Aleshores, la percepció que jo tinc és que el lector electrònic, hi ha molta gent que se l'agafa amb recel, permetrà que la lectura sigui molt més fàcil del que ens pensem.
Falta una generació.
Ho dic... Sí, no, amb les dificultats, eh? Sí, no, òbviament no serà un canvi absolut, però una enquesta no vàlida seria anar als tren, no? Agafar els ferrocarrils de la Generalitat, i últimament quan agafo el tren m'adono que cada vegada hi ha més gent amb lector electrònic, la qual cosa fa potser un any o dos, l'únic que veia és la gent amb el mòbil llegint o jugant. Però, Aleshores jo crec que potser aquí tenim una petita esperança de...
Doncs jo agafo el tren molt, molt sovint, sí. I el mòbil és el que domina, eh? I de tant en tant veus un que llegeix un llibre.
Però el mòbil
jo quedo esgarrifat.
Enterant-te'n de tot el que passa.
Sí, quedo esgarrifat. Som quatre amb un seient i menys jo que llegeixo l'ara, els altres, el mòbil.
De tota manera, no sé si anem a una generació de sords i de secs. Jo no ho dic en conya, perquè hi ha estudis comprovats, realment, que l'ús dels auriculars a un volum excessiu genera sords. Literalment sords. I tota aquesta gent que escolta de molt jovenets això amb auriculars amb el màxim volum seran sords precoços. I l'obligació de llegir lletra menuda, perquè no sempre tens allà doncs, una lluminària que t'il·lumini doncs, això que estàs llegint, tot és en internet tot és microscòpic, els formats de lletra són petitíssims. A les impressions avui dia no, és que és, el que és modern és fer lletra menuda. Clar, com si tothom tingués 10 anys, no? Hi ha gent que ja no té 10 anys i que la vista doncs, ha anat fugint. Has de forçar la vista contínuament. Cada vegada més. Esclar, bueno, al final tots portem ulleres de molt joves, tothom va portar... No sé, jo no li veig el problema en el fet d'anar al tren amb un llibre, perquè si vols llegir, hi ha totxos que són de mal portar. Clar, quan és un totxo, si agafes, no sé, els contes del John Cheever, que és un totxo, val, doncs, home, doncs el lleixes a casa aquest. Però quan agafes el tren, jo, si agafo el tren, pos, agafo un llibre que m'hi càpiga a la butxaca.
El lector electrònic et permet portar-ho a la butxaca, adaptar la lletra, sí. Perquè un dels problemes que tenim a vegades és que compres una edició de segons quins llibres i, escolti, que has de llegir amb lupa, no? Doncs aquí ho pots adaptar, és fàcil de portar, aleshores... Potser per aquesta via.
Però no prens
per tenir algun motiu d'esperança, eh?
No, jo estic d'acord,
però el que penso és que és un tema generacional.
Òbviament, no és un dir, canvi d'un dia per l'altre.
Quan passi una altra generació, això augmentarà segur. Moltíssim.
A part de l'espai, és a dir, les dificultats que tens moltes vegades per guardar llibres a casa, que això és un altre problema que, vaja, amb pisos cada vegada més petits, amb... Vull dir,
sí, però a mi... Bueno, clar, bueno, reconec, a veure, jo...
Jo sóc dels que tinc llibres a casa, eh? Vull dir que
No, tens raó, vull dir, jo sóc d'una generació que, clar, tinc la visió més romàntica de tot això. I, per tant, per exemple, tinc una visió romàntica amb els discos. M'agrada més l'àlbum que el CD, tot i que reconec que el CD, doncs, té milions d'avantatges i ja està, d'acord. Però m'agrada veure l'àlbum, tocar-lo. Alguns són autèntiques obres d'art, eh? Alguns, eh? I amb el llibre... Sí, ja sé que puc tenir 1.000 llibres que ocupin l'espai d'una mosca. Ja ho sé. Dius, mira, és fantàstic. Sí, però el que jo vull és veure la mosca, ostres, m'entens? I jo vull tenir el llibre allà, sí, però... i m'agrada marcar-lo amb llapis, no amb bolígraf, marcar les coses, perquè si no després ja no les trobes, i tal, i quan, si parlem, no sé, d'un dia d'un llibre determinat, doncs m'agrada agafar-lo amb algú i mira, aquest d'això, no? I el mirem, i igual que un disc el treus i poses, i no sé què. Tot això... la fredor aquesta de tenir tot comprimit allà dintre i dir, tinc el món aquí dintre, bueno, molt bé, però a mi no em serveix tot això, no? M'agrada la visió romàntica de poder fullejar això i veure la impressió i dir, aquesta edició és millor que la que aquella perquè aquest, no sé què, etc. Tot això s'està morint i a mi em sap greu.
Vaja. No, escolta que està molt bé el debat, eh? Vull dir que...
Em deixeu...
I tant. No, què anàveu a dir? No, anem a acabar la tertúlia sense parlar de futbol, eh?
No, però escolta, allí m'agradaria comentar una anècdota de tema polític que jo fico sempre amb els petits detalls, no? Que és el que defineixen la forma de les persones, no? I ara descarreguen aquest cap de setmana tota la plana major del PP i es veu que faran...
I tu ja tens preparada la butaca per anar-hi, no? Tens reservat el seient, no?
Preparat a primera fila. Llavors venen personatges, clar. I te n'adones el nivell de polítics que tenim. Hi ha aquest, el Jorge Fernández Díaz, que l'últim que ha dit és que això van dir, però públicament, no? Que Espanya tirarà endavant perquè ens protegeix Santa Teresa de Jesús. Convençut. I la Fàtima Báñez, 4 dies enrere, diu que sortirem de l'atur perquè estem sota l'advocació de la Virgen del Rocío.
Caram!
I aquestes venen aquí. Però que ho digui el senyor Fernández Díaz, que és ministre de l'Interior de les Cases, que diu el Bassas, perquè, esclar, ell és un d'aquests que sap, i s'hi ha trobat en pròpia pell, suposo, que la gent no es pot reunir perquè es baralla amb el tema del dret a decidir. No?
I per què tenim polítics si tenim verges cuidant de nosaltres?
Exacte, no, Santa Teresa, però això és segle XVIII, eh?
No, jo encara estic esperant algú que parli del brazo incorrupto.
No, però al Franco li van posar el brazo incorrupto. I el van abrigar amb el manto de la Virgen del Pilar, que diu que va estar a punt d'ofegar-se.
De totes maneres, escolta, però no cal anar massa lluny.
Home, però això és gravíssim.
Jo vaig comentar, el senyor Leopoldo Abadías, gran Leopoldo Abadías, gran...
Sí.
Va dir que la crisi s'acabaria quan Dios
quiera. Quan Dios quiera, sí. No, però això que ho diguin ara, en mans d'aquests polítics, aquest senyor que és ministre de l'Interior, esclar, bueno, hem de marxar amb ambulància.
Vols dir? Amb ambulància o a peu?
No, corrent.
Veurem com va.
Ho diu per la sirena.
Sí, no, ja m'ho imagino. No, veurem com va aquest cap de setmana, aleshores, aquesta trobada, aquest desembarcament, vull dir que...
Sí.
El Partit Popular està... Jo penso que diran moltes coses interessants. O sigui, tu, per exemple, el dilluns tindràs molta feina perquè et deixaran una quantitat de titulars impressionants. Vull dir, podràs treballar-ho a fons, aquesta és la veritat.
Comença la Cospedal, aquesta inaugura.
Sí. No, però tot això ens va molt bé, jo crec que no hi veig el problema en aquest sentit, perquè tota aquesta gent es desacredita tan sola que et fa la feina de franc. Vull dir que vinguin, que parlin, que diguin tot el que vulguin, que parlin de Santa Teresa i del cel.
Sobretot que vagin acompanyats de la senyora Llanos de Luna.
Ah, això està molt bé.
Ja, també serà, no, aquesta?
La delegada.
I tant.
La governadora.
I l'Alícia. Sí.
I l'en Rossell.
No n'hem parlat. Sí. Jo en tenia ganes de parlar, però vaja, les tertulies presenta que haurien de tractar temes locals.
Però ja t'ha dit tant, tot el que has podit parlar, la premsa en va plena ja. Tu.
A mi em sembla que és no el final de la història.
Aquí. No ho és.
Però al final de la història...
És Rossell. Més, el nou president, no elegit pels socis, perquè no l'hem votat, aquest personatge, que vol continuar fins al 2016...
Sí.
Podria estar també imputat en tot el cas que hi ha a l'Audiència Nacional Espanyola.
Però això no s'ha acabat aquí, no. Home, no, ell té el pretext de dir, a veure, jo formo part d'una candidatura que va ser votada. Clar, ell nominalment no, però bé.
Es vota president, no es vota una candidatura amb noms.
Sí, aleshores.
Aquí hi ha un dubte ètic de si aquesta persona pot continuar durant 2 anys. No?
Però el problema no seria aquest, pròpiament, que el soci, per no fer rebombori, no fer soroll, s'hi podria conformar, sinó justament això que dius, que si l'actual president, ara el senyor Bartomeu, també és imputat, torna a venir un allau mediàtic de problemes.
I hem preguntat l'opinió al pare del Neymar?
No, aquest és el jugador que més cobra de tota la Lliga Espanyola. Jaume Pla, Eduard Gené i Víctor Alexandre, moltíssimes gràcies i que vagi bé. Molt bon dia.
Bon dia. Bon dia.